Avui ens acompanyen en Pep Mayans. Bon dia, Pep, en Pep de Sa Farmàcia.
Bon dia.
Com estem? En Carlos Sotillos.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carlos. I en Dario Fusco.
Hola, què tal?
Molt bé. Abans de començar a parlar, saludem un moment en Marco Laje perquè ens indiqui a veure on podem anar a fer un banyet. Algú de vosaltres tres ha fet banyet ja avui o no? Sí.
No.
Avui
no.
Nedar, no?
No, avui? Avui encara no.
Encara no.
Avui,
sí.
Avui no. Hi ha gent que hi va ja a les 7 del matí a nedar. Bueno, no, no és el cas d'aquí, de cap tortullada avui.
No.
Vinga, idò. Marco, com estem?
Hola, bon dia. Bé, mire, nada, arrancamos el día, seguimos así tranquilos de momento con el mar. Lo único, calazaona, que siguen ahí las medusas, así que está la bandera amarilla y con bandera de medusas para que la gente tenga precaución en el baño. I resto de playa...
Ai, quina mala pata enguany amb les meduses a Ponent. Escolta, doncs, perfecte. Gràcies, Marco. Has escoltat el Chiringuito o no?
El Chiringuito, no me ha dado tiempo y te estoy aquí liado con el ordenador en la oficina.
Aquest ordenador, en fi, està viu, no?
Va explotar, un dia esto explota. I així terminamos la temporada pronto.
Molt bé. Perfecte. Per cert, i... ¿Para las fiestas del Carme?
Pues las fiestas del Carme, como todos los años que hay la procesión, que salen todos los barcos, nosotros como el equipo de salvamento también salimos, como es un servicio preventivo, y ya está todo organizado, y el martes a partir de las 7 de la tarde creo que es, bueno, pues saldremos con nuestras embarcaciones y, bueno, también para disfrutar de estas fiestas que son, que son fiestas... A mí me gustan más las fiestas de pueblo, ¿no? Las típicas de toda la vida, ¿no? Así que después del evento también estaremos por ahí tomándonos algo seguro.
I tant. Doncs passeu-ho bé. Moltíssimes gràcies, Marco.
Merci, fins i tot.
Escolta, illetes sense meduses també, temperatura d'aigua de 25 graus i mig. Déu-n'hi-do ja, quan comença a pujar també la temperatura de l'aigua. Escolteu, vull explicar amb les notícies que el Consell obre expedients per l'espoli de lloses de les parets de pedra seca. Tots hem sentit a parlar d'aquest cas. Està passant bàsicament a la zona de Camp Parra, a la zona d'Estorrent de Salga, i bàsicament doncs, que van venir-ho aquí a explicar algun dels afectats. La gent s'està trobant que els hi agafen les lloses centenàries amb les que s'han construït pedres seques, bé, per donar-li l'ús, suposo, doncs, a la seva pròpia pedra seca, no? De la paret pagesa, de que algú es vulgui fer casa seva, i es pren la llibertat, per dir-ho suau, d'agafar aquestes pedres. No hi ha hagut denúncia a la Guàrdia Civil, de moment, però el Consell ha actuat d'ofici i obre expedients perquè pugui intentar esbrinar, averiguar què està passant en aquella zona amb el robatori de lloses. Què en penseu? Era necessària aquesta actuació del Consell?
Home, jo crec que sí. Jo crec que vull dir una cosa, que és el patrimoni i, a més, la casa de cada un. Vull dir que vingui una persona de fora, que, evidentment, que tinguis coses, que tinguis pedres, que tinguis coses, que tinguis de record teu i de la teva família, que vinguin, que t'ho agafin. Hòstia, vull dir, ho trobo, vull dir, per descomptat, que estic a denunciar, i ojalà es busqués això i es trobessin les persones adients que fossin en aquest cas. Jo tampoc crec que fossin persones d'aquí, sinó que són... Aviam, jo no vull fotre el dit a l'ull a ningú, però jo crec que són persones que venen de fora. Jo crec que les persones d'aquí, que vivim aquí, que coneixem el valor de les coses, i sobretot això de les pedres seques, jo no crec que ningú d'aquí...
És una precisió personal teva,
sí,
no?
Sí, ja hi ho he dit,
No tens cap indici per pensar que sigui algú de fora, no?
Home, no he passat per casa teva, però vull dir, d'alguna manera...
No tinc paret pagès, allò.
Llavors, però crec que és això, vull dir, crec pel propi valor que nosaltres mateixos li donem a les coses. I llavors hi ha altra gent que d'alguna manera agafa les coses dels altres o no sap el valor que té per la persona que té allò, tradició, família i una sèrie de coses. Jo penso que és així. És molt personal meu, eh?
Pep, Dario...
Bueno, jo estic totalment d'acord que vagin actuat d'ofici, perquè és un tema que és... bueno, és un robatori. Vull dir, té un valor Avui en dia és un, crec que les parets són Vic o alguna, tenen, estan catalogades.
I
lo difícil d'aquestes pedres pageses tan ben fetes, o sigui, els hi deien pageses, però també es diuen de pedra seca. Es diuen de pedra seca perquè no tenen, s'aguanten de forma arquitectònicament compactades entre elles, que hi ha les pedres mestres, després que es lliguen, després els rebles dins i després rematen amb les lloses aquestes. I aquestes lloses no són fàcils de trobar. O sigui, els que fan paret de pedra seca, els formenters que feien això, els hi costava molt trobar, i eren molt especials trobar aquest tipus d'estructura, perquè no són treballades pròpiament, no és així com fan els marroquís, que la piquen i la quadregen i la... No, aquestes són unes lloses que normalment venen de l'estructura, ja venen fetes pràcticament no quadrades, però sí de la grossor, és aquesta mateixa grossor. I llavors els piquen una mica per quadrar-les. I evidentment això té un valor importantíssim per la paret, per la conservació de la paret i pel propietari, indudablement, perquè es conservi. I, en fi, no és de rebut que et agafin una pedra o dos o tres sense permís ni sense consentiment, encara que es pogués fer.
Això, d'una forma tan massiva i continuada, potser no hi havia hagut cap cas. Jo recordo d'haver escoltat doncs, casos, per exemple, de gent que s'ha trobat perquè té un terreny i té doncs, allà doncs, un abeurador, per exemple, un abeurador antic, que un abeurador antic no l'agafes tu sol, n'has de fer uns quants, i que de cop i volta arriben un dia, fa un parell de mesos que no van, i no hi és. Són coses que a Formentera s'han donat tradicionalment, però d'una forma tan massiva i continuada com ara, potser ves el primer cop, no? O què?
Hombre, habría que averiguar, creo yo, en qué se puede utilizar esta losa, aparte para la pared, porque igual se puede utilizar, yo qué sé, para construir otras cosas, entonces habría que ver quién está construyendo algo en este momento. Bueno, aparte de que a mí ya los robos de por sí me parecen una cosa, yo tengo el coche abierto aquí con las ventanillas bajadas, así que lo de robar es una cosa que no va conmigo, en el sentido de que me quiera robar, que me robe, peor para él. En el sentido, porque si me tiene que venir a robar a mí, pues mal tiene que estar. Pero, no sé, además, estas losas suelen pesar bastante. Yo, bueno, no puedo decir que sé hacer pared payesa, faltaría más. Pero sí que me he interesado. Hice un curso el año pasado con los de Ibanat, de Forestal. Y había una parte de construcción y sí que hicimos reformas, un poquitín de muro payés. Y reconozco que estas losas, cuando las encuentras, pesan. Y aunque solo sea para moverla así, pues por lo menos hay que ser dos personas, por el tamaño y por el peso, porque abultan mucho. Así que si van a robar estas piedras es que de alguna manera las van a reutilizar, no creo que sean para metérselas en el salón.
Eso seguro.
Entonces habría que averiguar quién está reformando igual su pared, porque además si son losas viejas es que se nota el color. Se nota, y entonces, claro, pues si tú la puedes lavar o lo que sea, pero bueno, si la lavas, pierde la belleza esta piedra, y sobre todo se nota que es una piedra vieja, que sí, no sí. tiene nada que ver con el muro que estás levantando.
Exacto.
No sé, a mí me parece que hemos llegado a los extremos en los que robar piedras es una cosa.
Y una de las utilidades que había pensado que podían tener o que alguien se les podía dar era para alguna cosa muy concreta, como hacer, yo que sé, una especie de banco para
una silla, sentarse, sí,
o... para darle un toque rústico a una casa o una cosa de esta, pero...
O un camino, ¿no? Alguien bueno, que eso, quiera eso, empedrar
eso,
un camino.
Eso es una cosa que de alguna manera muchas veces vemos... Vemos diseños y tal de grandes arquitectos y cosas de estas y pone y entonces hay gente que se fija en eso y entonces es lo que dices tú, Darío, ponen unas losas de esas grandes, un espacio determinado entre losa y losa y allí ponen césped y cosas de este tipo, ¿no? Sí, y entonces para caminar, para entrar a su casa, para salir, cualquier cosa de este tipo. Evidentemente, la persona que lo ha cogido sabe para qué la quiere, pero estoy seguro que no es para hacer una pared payesa.
No, yo estoy de
acuerdo. No, porque además, porque si vas a hacer una pared payesa, tú sabes lo que cuestas. Tú sabes lo que cuesta, ¿no? Encontrar la piedra justa. Pues como decía Pep, por lo que yo sé, se suelen trabajar lo menos posible las piedras, porque además no tiene sentido. Si no va, no va. Pues fuera y pones otra. Pero normalmente, sobre todo si es piedra viva, suelen encajar, pim, pam, le puedes dar un golpecito para quitarle algo, pero nada, 2 segundos. Entonces, alguien que va a hacer una pared payesa sabe el trabajo que le cuesta y el aprecio que después le vas a tener a esta pared. Entonces, lo último que haría, creo yo, una persona que está haciendo una pared payesa es ir a robar otras piedras, porque sabes lo que cuesta. Entonces,
te digo que la gente de aquí sabe sus valores de las cosas, y además, yo sé, tengo entendido, y supongo que el Pep me lo podrá decir, que las paredes payesas están hechas para limitar el campo que uno trabajaba. Y yo había oído que, de alguna manera, ellos iban trabajando el campo para labrar y todas las piedras que encontraban los ponían al lado del campo que allí sembraban allí. Y con estas piedras que encontraban hacían los muros y toda esa historia. Y el campo que estaba dentro de ese espacio es el que labraban, el que cultivaban y el que hacían diferentes cosas. Y creo que así funcionaban los muros que se hacían antes. Lo menos eso siempre he entendido que era así.
Bueno, jo quan vaig arribar a Formentera l'any 51 ja em vaig trobar moltes de parets fetes, vull dir, talment, però la història una mica que m'han contat és aquesta, o sigui, sobretot hi ha zones, la part de la Mola, la part, diríem, d'aquí de Sant Francesc, les roques, tot això que hi ha més crostra calcària i la terra, com dius tu, quan se treballava, pues s'arrencaven pedres i aquestes pedres els havies de, perquè et molestaven pel cultiu, els havies de col·locar alguna mena de lloc. Aleshores, el que feies era això, col·locar-les al costat i després els utilitzaves per fer un mur i feia de paret, o sigui, feia per fer una separació entre les finques, tanques, personals, per mantenir el bestiar, les ovelles, el ramat...
Sempre havien tingut això, vull dir que era així. Sí, era per tindre el camp de cultiu net, en definitiva, era això.
Sí, llevar les grans pedres, sí. I després, per rematar les pedres aquestes, no tots els llocs. Ara, per exemple, la zona de les Clotades, no sé si t'has fixat, però a partir del quilòmetre 7 o 8, no, millor, del quilòmetre 8, hi ha menys parets que, diríem, des de la... I les parets són de pedra molt dolenta, o sigui, són de pedretes petites, sí. I pedra de qualitat. Per què? Perquè el terreny aquell, no, com dius tu, no es treien pedra, no hi havia pedra allí. I, en canvi, si us fixeu, la part de Cap de Barberia, de Porto Salet, tots els llocs aquests, a les roques, a Sant Ferran de les Roques, per això li diuen de les Roques, perquè hi ha molta pedra, i a la Mola també. A la Mola també hi ha moltes parets, però la zona aquesta de les Esclotades hi ha menys parets. I si
sí,
són...
que hi ha vegades que vas caminant i vas caminant damunt d'una roca i que dius, hosti, quina fundària pot tindre, com pot ser aquesta roca, quines dimensions pot tindre. I suposo que aquestes pedres, aquestes roques, els que es devien trencar o algú les devia per lo que sigui, no?
Jo tinc entès, mon pare em deia que aquestes es formen dalt d'aquestes roques, a vegades hi ha unes lloses que feien, o sigui, però unes lloses grans que poden ser com d'aquesta taula de metro i mig o 2 metres, I que els amb un perpal, amb unes manuelles, es feien i s'aixecaven i es separaven i es rompien i després es treballaven adequadament per col·locar sobre la paret amb unes dimensions. Però el grossor sempre és, diria, més o menys homogeni.
Sí,
i estan situades moltes vegades allà. Aquesta llosa, després hi ha terra i després hi ha més roca. Però, bueno, això és una observació que si un dia m'anau pel bosc, com que és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, I he observat això, vull dir, no és que siga ni fet pedra, ni, però m'ho havien comentat, i fer pedra per fer una paret, amb pedra bona, amb pedra viva bona, és algo que és costós. Avui en dia hi ha les màquines aquestes, però antigament era tot una feina.
Ah, suposo, amb escarpes, malls,
sí, malls
i coses d'aquest tipus, sí, sí. No? Devien trencar-les, buscant la veta, no?
Exactament,
buscant la veta, no?
Mm. Escolteu, una cosa. El Consell, també relacionat amb la línia del que estem parlant ara, sí que té previst traslladar a la Guàrdia Civil el fet que l'edifici de Can Ramon ha estat objecte de pintades. No sé si us ha fixat, venint d'Escap, han fet tot un grafiti, sí. És el que més m'ha sorprès, perquè és el que es veu des de fora, a la part de dalt, a la part que mira a l'oest de la casa de Can Ramon. Se n'ha parlat molt de les pintades que apareixen freqüentment o periòdicament a Formentera, de caràcter polític o no. De vegades el Consell actua unilateralment i es borra, doncs, fins i tot en edificis privats, en negocis privats, les pintades per iniciativa pròpia. I després hi ha les pintades en part del patrimoni. Tenim pintada aquí, doncs, en el Fossar Vell, en el Cementiri Vell, que el ser el requerir, doncs, un tractament especial, doncs, encara no s'ha treballat, no s'ha esborrat. I tenim ara Can Ramon. Sembla que el Consell se li hagi potser esgotat la paciència, no sé si té a veure també potser amb el canvi, amb la reconfiguració de les aliances, no ho sé, pues, traslladar-ho a altres. És un pas nou, no? O sigui, que portar-ho directament a la Guàrdia Civil quan hi ha una pintada, un patrimoni, que en aquest cas forma part, doncs, del patrimoni del Consell. Què en penseu?
No, además es el tipo de pintada, porque si yo me despierto por la mañana y tengo en el edificio donde vivo, bueno, yo no soy propietario, así que no me correspondería a mí decidir si borrarlo o no, pero si me levanto por la mañana y hay un dibujo precioso, oye, pues, no sé, igual me lo quedo. Pero claro, ir allí, escribir por escribir, no lo sé. Porque además este tipo de pintadas que hay en Can Ramon es un graffiti en el que creo que pone un par de nombres, ¿no? Como si fueran los nombres de los dos artistas, bueno, grafiteros, que lo han esperado en caracteres cubitales, tío. Pues si tienes tanto afán de reafirmarte, pues invéntate otra cosa, ¿no? Eso es como ir a los árboles a escribir.
Y aplicas un ángulo psicoanalítico, ¿no?
No, es verdad, porque ir a escribir así en letras cubitales, son dos nombres, creo, sí. Uno corto de 3 o 4 letras y uno más largo, en colores muy bonitos, además, ¿sabes? Allí estéticamente, pues artísticamente deja que desear, pero visualmente es impactante. Pero para esto ya tienes una pared, tienes las ¿cómo se llaman? Los botes de pintura, pues hombre, esmérate un poco, pinta algo que a lo mejor me alegra a mí la jornada, pero para ver tu nombre artístico, tu nickname ahí escrito en caracteres cubitales, no tiene sentido. Creo, vamos, yo qué sé, ya que te tomas la molestia, por lo menos deja algo bonito, a ver, que a lo mejor nos preguntemos, ¿y si lo dejamos? ¿No?
Yeah. No, yo soy de la opinión que evidentemente me parece muy bien que haya una persona que quiera idealizar, sea políticamente, sea grafíticamente, lo que sea, o su arte, que se lo haga en su casa. Vull dir, me parece muy bien, de alguna manera, y que no venga la mía a pintar, porque seguramente el que de alguna manera por ideales políticos, por lo que sea, pinta en las fachadas, coño, si tú tienes unos ideales, ahí parece bien que tengas esto, píntalo en tu casa, en tu fachada, y coño, aquel tío tiene sus ideales y está en contra de todo esto. Hostia, háztelo tú. Y si tú eres un artista, evidentemente, y tienes ganas de pintar un graffiti en tu fachada de tu casa, pon lo que quieras. Pon lo que quieras, que la gente pase por allí y si es bueno, mejor. Me parece bien, Darío. Y que digan, mira, hostia, este tío es un artista, pero en su casa. No me vengas a ensuciar mi fachada, tú.
No, pero
que después,
por ejemplo,
me la tendré que pintar yo.
Yo no sé cuánto hace
o
que no
tendrá
vas
que
a
venir
Ibiza
al ayuntamiento a que me la limpie, tú.
Yo no sé cuánto hace que no vas a Ibiza, pero ahí donde estaba el edificio este que tiraron, lo del... Ostras, ahora no me sale. No sé si era el el juzgado, no, ¿qué era? Pero, que lo tiraron hace unos años, pero ahí al lado hay unos dibujos preciosos.
Sí, sí, todos jutjats, sí.
Ahí,
sí,
preciosos, entonces...
Lo que era su comandancia, Banzas, sí,
ahí está. Sí, sí. Si bueno, yo me levanto por la mañana y tengo un dibujo así, igual me lo pienso.
Son dibujos que ocupan la pared de un edifici de quatre plantes.
Sí, 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 bueno, pero supongo que l'Ajuntament, aunque sigui, els ha donat permís.
Sí, no, eso está claro, porque eso es un trabajo que lleva tiempo hacerlo.
Bueno, els ha donat permís, me parece muy bien.
Yo conozco, aquí no, pero en Italia yo conozco, bueno, vale, sí, he perdido los contactos, pero de chavales tenía unos amigos que con dos bomboleta spray conseguía hacer en 10 minutos unos dibujos impresionantes.
Sí, me parece.
Así
muy
que ya
bien,
que te tomas la molestia, deja algo bonito.
¿Y Pep?
No, que yo primer m'agradaria puntualitzar que grafitis sí, grafitis no. I si grafitis sí, a on els col·locam? Això seria, crec que, una espècie de debat interessant, perquè és, a vegades la gamma d'art del carrer de grafitis és maco, sí, però del carrer i segons en quins llocs.
I amb un permís.
Sí,
això per el pròxim dia.
Molt bé, gràcies als tres, Dario Fusco, Carlos Sotillos, Pep Mayans, i també gràcies a tots vosaltres per haver-nos escoltat durant avui. Ens veiem dilluns que ve a les 8, com sempre aquí, amb en León, amb Pepo, amb Merchant Lluc i en Bernat. Gràcies.
Adeu.
Adeu, bon dia.